Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8.37, les 15.37 a la remissió. Ens agrem aquest divendres amb una anàlisi d'actualitat que avui ve de la mà d'en Miquel Joan, economista i professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Miquel Joan.
Bon dia, com va?
Doncs molt bé, per aquí, superbé. Tu què tal?
Bé, bé, aquí estem.
Fantàstic.
Fa molt temps, però fa fred.
Fa fred, fa fred. Aquí també fa un vent bastant fred. Miquel, tens molts temes, no?, avui per parlar.
Sí, sí, vull parlar una mica de CIVA i Brussel·les i els autònoms i tot això d'aquí.
Perfecte.
Llavors parlarem de la gasolina, perquè avui segurament s'aprovarà, el govern aprovarà i llevarà els impostos a l'electricitat. De qual cosa, l'electricitat en teoria s'abratirà una mica per evitar l'escalada de preus que es veu venir.
Perdona, Miquel, ara que parles d'això, hi ha el mite, no?, una mica a la hipòtesi o el que es diu, és que tot el que paguem de l'electricitat, la majoria són impostos. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Sí, sí, sí. Mm. De fet, pràcticament una tercera part del que paguem de l'electricitat lleva el terme de potència i lleva tots els impostos.
Mm.
I, clar, evidentment, així és car. I IVA, vull dir, dintre d'impostos és IVA, bàsicament. Hi ha l'impost d'electricitat, l'impost d'IVA. Però ja ho parlarem quan parles de la gasolina.
Perfecte.
També ho veurem, quedarà molt més clar. Bé, vull parlar de trames inevitables, quina creu?
Ja. Yeah.
En matemàtiques hi ha una cosa que es diu la propietat transitiva.
Mm.
És a dir, si A m'agrada més que B i B m'agrada més que C, per tant, A m'agrada més que C. I doncs, si apliques la propietat transitiva, si Netanyahu ha arrestat en Trump, és a dir, si Israel ha arrestat en Estats Units a la guerra, i ara en Trump us vol arrestar en altres, que ja li estan dient que no, llavors voldria dir que Israel us haurà arrestat en altres. Per tant, anem en seny, això d'aquí.
Sí.
Perquè aquesta setmana han passat coses, passen coses, cada dia. A més, això d'aquí ja et dic que és millor que un reality. Va dimitir en Joe Kent.
Sí.
En Joe Kent és director del Centre Nacional Antiterrorista. I va dimitir perquè deia que Iran no representava cap amenaça imminent. I també perquè va dir que Israel va arrestar a Trump a la guerra. Mm. I que la guerra amb Iran és una tradició, el que en Trump va dir, d'Amèrica primer, Amèrica first. Mm. Us en recordeu allò de Make Great Again.
Yeah.
America, no? Made America Great Again, que es maga.
Sí.
I clar, evidentment, amb aquest va dimitir perquè no estava a gust, i clar, dimiteix i en seguida ja l'acusen d'antisemitista. És antisemitista.
Ai, sí, de veritat.
Si és antisemita, si critiques Israel, ja ets antisemita. Perquè és una perversió de lo que és discurs.
Mm.
I perquè vegeu lo que és aquest senyor, per no dir altra cosa, que seria millor dir-ho així, si ho queda més finet. Aquest d'aquí, ara, l'altre dia, va rebre la primera ministra del Japó. I per justificar, perquè clar, al final resulta que Israel va bombardejar el jaciment gasístic més important d'Iran. I evidentment Iran va respondre i va bombardejar el principal jaciment gasístic de Qatar. Perquè resulta, i simplificant, que és la mateixa bossa que comparteixen el Qatar i Iran, perquè les bosses de gas natural és el que està damunt, és el gas que està damunt de la bossa del petroli.
Mm.
Vaja, hi ha petroli, per dir-ho així, i és la part d'aire, direm, és gas natural. I clar, evidentment, en Trump va dir a Israel, no bombardegis això més,
clar.
I va dir, i va amenaçar, com no, a Iran si tornava a bombardejar Qatar, que de fet s'estan bombardejant el mateix jaciment. I automàticament el preu del gas natural es va disparar. I ho dic perquè Israel va bombardejar sense avisar als Estats Units. I els Estats Units, davant de la primera ministra del Japó, va dir com si els japonesos haguessin avisat als Estats Units dels bombardeig de Pearl Harbor. Evidentment, la primera ministra del Japó no sabia on posar-se. Perquè vegeu lo impresentable que és aquest tipus, i li va recordar una cosa de fa 80 anys.
I molt traumàtica.
Sí, no, i a més, és increïble. Si tu et vols entendre amb algú, li fas un retret, però no un retret qualsevol, és que li fot un retret en tota la cara que va a Déu. És a dir, perquè vegeu, s'alçada moral d'aquest
personatge. El que no entenc molt bé, i ara això no és d'economia, però em costa d'entendre per què Donald Trump és tan, doncs, directe, igual a doncs, una mica desvergonyint, no?, amb les seves declaracions, quan alguna cosa no li agrada ho deixa molt clar i a part ho fa sense cap tipus de... Doncs, no li dona moltes voltes, saps? I ara passa això, però a Israel no li diu res.
És un poc vergonya. Aquí també s'ha de veure la importància del lobby jueu a Estats Units. Tot plegat és un desastre. Un desastre bastant gros. Bé, però el fet és que aquest augment dels preus dels petrolis està implicant un augment de la inflació a nivell mundial. Però encara hem d'acabar de veure, perquè això es va més a poc a poc, això via costos. I això és important perquè en Jerome Powell, aquest que no li agrada a mi, que no li cau mica ben en Trump, que és el president de la Reserva Federal dels Estats Units, va decidir va seguir la màxima aquesta de wait and see, és a dir, esperem i mirem els aconteixements, esperem aconteixements. I va decidir, en comptes de baixar el tipus d'interès, que és el que volia en Trump, va decidir mantenir el tipus d'interès. I, curiosament, el mateix va fer en Christine Lagarde, que és la presidenta del Banc Central Europeu. És a dir, però no amaguen que si la inflació puja una miqueta, que és el que passarà, és evident, i no és que tingui una bola de cristall i vegi el futur, no, és evident, si puja el preu del petroli, puja tot l'altre. I davant d'aquesta tendència a l'alça van decidir tant la Reserva Federal com el Banc Central Europeu mantenir el tipus d'interès, però a ningú se li escapa que la tendència serà a l'alça. I alerta, perquè això pot desembocar en una crisi econòmica mundial. I això és el que més m'emprenya.
Això l'altre... jo no m'agrada això que has dit, eh?
No, jo
crisi
tampoc,
econòmica però... mundial sona supermalament.
Sí, sí. Això sona molt, molt malament, molt malament. Perquè l'altre dia pensava, vaig anar a comprar un arròs que m'anava molt, arròs basmati, i el vaig trobar 2,10. I dic, ostres, tu, torna a estar al mateix preu que abans de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. I ara, me cago en l'ou, ara tornarà a pujar. Sí. És a dir, que perquè mos fem una idea. I a més, clar, automàticament tots els la Comissió Europea i tots els centres estadístics revisen les perspectives de futur. Fan perspectives, previsions, que normalment les previsions econòmiques no es compleixen. Yeah. Exactament no es compleixen. La tendència normalment sí que l'encerten, però els números no. Si el 2025 varem acabar en el 2,3% d'inflació, la previsió per el 2026 era un 1,9%. Però ara... ja es preveu que la inflació en el 2026 sigui 2,6%. I en el pitjor escenari de tots pot arribar al 4,4%. De moment.
4,4%.
Si no empitjora més. Però jo no veig que això vagi a millor. És a dir, que anem ensenyant. Bé, i amb això volia parlar una mica del preu de la gasolina. Per cert, estava mirant. I clar, ara diu, Hisenda s'enriqueix amb la pujada del preu de la gasolina. Cert, és veritat, això d'aquí. El preu de la gasolina, clar, com que té impostos, i els impostos és un percentatge del preu, clar que sí que farà una recaptació més grossa. De fet, es calcula que en aquest primer mes de conflicte, en aquestes setmanes que portam, l'ingrés de l'Estat augmentarà 100 milions d'euros. Perquè la cotització del barril Brent va passar de 60, màxim a 120, ahir estava entre 107 i 114, en Pepo abans de dir que estava a 120, sí, vull dir, depèn, els futurs del petroli, els futurs és quan es compra, és un derivat, és quan es compra a termini.
I no és una mica injust que nosaltres, els ciutadans, diguem, perdem sous i poder adquisitiu contínuament i l'Estat cada vegada guanya més?
Sí,
econòmicament econòmicament parlant.
Però Jamila, també pot baixar impostos, eh? Si m'entén.
Sí, sí.
Que de fet és el que està intentant fer l'electricitat.
Clar, i també ho faran la gasolina, no?
De moment no. A veure què decideixen avui. No ho sé, jo no sé què faràs, quan comprendràs.
Doncs...
el que et vull dir és que, per exemple, ja no, és a dir, els futurs es maig de 26, és a dir, d'aquí 2 mesos, Ja està a 109 dòlars. És a dir, no es preveu que baixi. No es preveu que baixi de 109. És a dir, això d'aquí ha de quedar clar, eh? Llavors, a la gasolina, què paga? Molt fàcil. A la gasolina hi ha uns costos que representen els costos de la gasolina, un 33% de la gasolina i un 39% de la gasolina. I llavors hi ha, això direm que són els costos de segons la cotització internacional dels carburants, de gasolina i gasolina. Ja és refinat, el petroli es refina i fem la gasolina, que és el més refinat, per dir-ho així, i llavors el gasoil, que no està refinat, i llavors hi ha altres subproductes, per exemple, els barcos de càrrega gasten una pasta que està molt prop del petroli, però vull dir, hi ha diferents derivats del petroli. Això segons l'Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petroliers. És a dir, un 33, és a dir, el cost és un 33 i un 39. 33% gasolina, 39% gasoil. I llavors hi ha el marge brut de distribució, perquè, clar, llavors s'ha de portar a l'estació de servei. Aquí hi ha el transport fins a l'estació de servei, els costs de les estacions de servei, la incorporació de biocarburants, de les reserves estratègiques, que ara n'ha alliberat perquè no pugi tant, de l'aportació al Fons Nacional d'Eficiència Energètica i els marges de beneficis dels majoristes i minoristes. Tot això d'aquí representa entre un 15 i un 17%. 15% gasolina, 17%. I tot l'altre són impostos.
Doncs això és el que estem dient, no? Que és just, no? Que si tots estem doncs pagant més i per tant guanyant menys del nostre sou, sigui el mateix per tots i tots fem un petit sacrifici, no? També l'Estat, no que nosaltres a més ara doncs paguem lo de tots. Bé, en fi, és una reflexió personal en aquest espai d'opinió.
I quins impostos es paguen aquí? Pues es paga l'impost especial d'hidrocarburs i SIVA. Però el més bo és que l'impost especial d'hidrocarburs és un 32% sobre la gasolina i un 28% sobre el gasoil.
Miquel, hi ha possibilitat, per exemple, si es baixen aquests impostos, que el preu es mantingui igual o hi ha un control sobre...
Depèn del nivell de competència.
Vull dir...
Depèn del nivell de competència, perquè si l'Estat baixa els impostos i la gasolina és igual, no han fet res.
Clar, és que de vegades, no sé si és veritat això, però es diu, no, que s'aprofiten una mica d'aquella que s'ha baixat dels impostos i ells doncs aprofiten per augmentar el marge de benefici. No sé si hi ha algun ent com la Comissió Nacional de Valors i Mercats que controla això.
Sí, en teoria Mercats i Competència, sí, Comissió Nacional de Mercats i Competència. En teoria això ho vigila, però si ho vigila, ho vigila posteriori, m'entens o no? El que vull dir, per exemple, ara Repsol ha decidit augmentar els descomptes si és client d'altres productes, si contractes electricitat i si gastes gasolina, te fa 5 cèntims, ara ho ha passat a 10. Si a més contractes electricitat, ho ha doblat. I si contractes electricitat i es gasta doblat, ho ha doblat una altra vegada. A veure si aquesta política, si aquest nivell de competències ha augmentat. El que vull dir és que el cost de producció més impost especial d'hidrocarburs, llavors se li aplica SIVA. Yeah. I SIVA s'aplica sobre el cost de producció i també sobre l'impost especial d'hidrocarburs. És un impost sobre un altre impost. És a dir, això d'aquí caldria... És a dir, total, que el preu de la gasolina, el 48% són costos i el 52% són impostos.
Doncs igual que la llum, igual que la llum, no?
Els impostos una tercera part, doncs, la llum. Una tercera part, és una miqueta menys.
A veure, està bé contribuir.
I bé, ahir me mirava, perquè ara això d'aquí a través de Mr. Google, va molt bé això, i ahir la gasolina Formentera, l'estació de Repsol, estava a 1,89 la gasolina en 95 i un 1,99 el gasoil. Fixeu-vos que el gasoil ha passat per davant de la gasolina, perquè el gasoil s'importava bàsicament d'aquella zona. I l'estació de Cepsa pues, és 5 cèntims més cara. Un 94, 2,04. Abans és al revés, abans de la Sabina. Era més barata que la de Can Rita i ara és al revés. No em demanis per què, perquè això és política d'empresa.
Molt bé.
I per tant això va cap a aquest sentit. Més cosetes.
Sí.
Lo de Brussel·les porta Espanya davant la justícia europea per no transposar la directiva que eximeix d'IVA en els autònoms.
Exacte, què és això? A veure...
Aquest titular és molt llaminer, aquest titular, perquè, ostres, tu, el govern no està fent cas de lo que diu, unes directives de la Unió Europea. De fet, les directives de la Unió Europea s'han de transposar en la legislació de cada país. I aquestes dues directives estaven relacionades amb l'IVA i és l'únic, i tenia de termini fins al 31 de desembre del 2024. I l'únic país de la Unió Europea que no ha fet és Espanya. Però Espanya diu que té raó, que sí que li ha posat. Però què diu aquesta directiva? Anem en el moll de sos. La directiva diu que eximeix d'IVA a les petites i mitjanes empreses i autònoms que facturin fins 85.000 euros. A veure, si no has de fer, no has de fer IVA, no has de cobrar IVA, però tu pagues. Tu quan te venguen alguna cosa, tu ets pime, no, tu pagaràs igual. El que vull dir és, primer, si la facturació és fins 85.000 euros, és molt poc 85.000 euros. Sí. Si tu no factures, factures vol dir tot, ingressos, no beneficis, eh? Ingressos.
Sí, sí.
Si tu no ingresses més de 85.000 euros,
sí,
no tindràs problemes per guanyar-te el teu sou.
Uh-huh.
És a dir, no afecta pràcticament a ningú.
Ja.
I dos, SIVA no perjudica, no perjudica a les empreses, perquè SIVA, l'únic que fan, SIVA, és tan suportat, tan repercutit. Si jo n'he pagat més del que he cobrat, Hisenda em torna sous.
Yeah.
I si jo n'he cobrat més del que he pagat, he de pagar sous, perquè jo he cobrat i no som jo qui he de cobrar els impostos. Uh-huh. És a dir, SIVA, és a dir, això, aquest titular, així de bones de primeres, a veure, SIVA no afecta les empreses, que quedi clar.
Uh-huh.
Afecten el consumidor final. Si jo em prenc una cervesa, jo sí que pac IVA.
Clar.
Més pac IVA, impost sobre la cervesa, per cert. Dos impostos. I allò d'en Keynes, que hi ha dues coses segures en la vida, que és pagar impostos i morir. Això d'aquí ningú se n'escapa. El que vull dir és que SIVA no afecta.
D'acord.
Si vols, SIVA pot afectar perquè encareix els productes.
Mm.
Clar, però llavors la gent, si està molt car, no compra. I està molt car degut a SIVA, podria ser.
Mm.
O sigui, hi ha una excepció al que he dit, però vull dir, en principi, per una empresa, SIVA no t'ha de preocupar, perquè si no, tens problemes. I ara que estic parlant d'això, el tema de Formentera, de PP i el senador per Formentera,
sí.
Déu-n'hi-do, amb aquesta extensió, vull recordar, no faig cap crítica, només vull recordar que el GIF, el que era abans Compromís, el GIF que va fundar Antoni Miquelet, és una escissió del PP. I el motiu principal d'aquesta escissió del PP va ser per no dependre de les decisions més enllà dels freus.
Mm-hmm.
Això és molt important tenir-ho present. I ho record perquè no sé si Compromís està seguint aquest llegat que va ser que va ser del que era el GIF fundat per Antoni.
En aquest sentit, és veritat que el president del Consell Insular, Òscar Portas, s'ha mostrat...
Jo no li discuteix la voluntat de Òscar Portas.
No, s'ha mostrat de molest, eh?
Bé, jo m'és igual si es mostra molest o si està content. El que et vull dir és que això s'ha de votar més enllà dels fleus i s'ha de votar com toca.
Mm.
És a dir, el mateix que estan dient aquí que ho defensin allà.
Mm.
Perquè si no, llavors aquí queden bastant malament, queden bastant retratats, per dir-ho així. I després vull fer una crítica en els pressupostos participatius.
Molt bé.
I la crítica és, a veure, 100.000 euros. Si un pressupost pel 2026 és de 49,2 milions d'euros, és a 0,2%. No arriba a 1%. Això i res és el mateix. Ho dic perquè tinguem present, és a dir, no sé si això s'ha fet de cara a la galeria o per què, però a veure, en 100.000 euros què faràs? És el mateix que us deia abans de SIVA. Si una empresa no factura més de 85.000 euros a l'any, ho té molt fotut per obtenir un rendiment per guanyar-se la vida pel banc, clar. I llavors també hi ha el tema de que les borses estan mirant i estan seguint el model de les criptomonedes i exploren operar les 24 hores 7 dies a la setmana.
Mm.
Això és un tema bastant interessant, però el principal problema que tenen les borses és que els experts, de fet, alerten que pot baixar la liquidesa i pot disparar la volatilitat. Això és molt important, perquè al final en les borses es fa contractació. Contractació què vol dir? Operacions de venda i operacions de compra, que de fet es diuen operacions de compra-venda. I clar, o compres o vens. No és el mateix comprar que vendre, però el que està claríssim és que si ningú ven, tu no compres.
Clar.
No sé si m'estic explicant.
Home,
no,
i tant,
no vull
sí,
fer
sí. Això és com a qualsevol cosa. Si ningú ven, tampoc no compres.
Efectivament.
És que és així.
Per aquest és el tema de la liquidesa. Mm. És a dir, si tu vols vendre i ningú et compra, per això es concentren en dies. A veure, però si és que no em porta anar... Hi ha que anar a la vida mateixa. Mm. Els dies de mercat. Per què el mercat... Per què certs mercats es fan una vegada al mes? O per què es fan una vegada a la setmana? Per què les fires de mostres es fan durant 2, 3, 4 dies? Es podrien fer més llargues, sí, però durant aquestes 2, 3, 4 dies és quan tothom es concentra, mm-hmm. els que compren i els que venen.
Clar.
I així es poden fer transaccions. Mm. Perquè si tu vols vendre i ningú compra, és com si fessis un brindis al sol.
Clar.
És a dir, això al final... I llavors, clar, això és un tema de liquidesa. Liquidesa vol dir la capacitat de transformar un actiu en cash, en euros. En euros o directament en el dipòsit bancari, a la compte corrent o a la compte a la vista que tinguis. I clar, això d'aquí, com que si la liquidesa cau, llavors augmenta la volatilitat. Què vol dir volatilitat? Vol dir les variacions de preus. Perquè si tu tens molta pressa per vendre... A ser millor, tu estàs disposat a vendre un preu més baix. I si tu ningú el comprar, a ser millor pot esperar que tu tingues pressa perquè tu vagis al preu.
Clar.
I llavors jo t'ho compraré.
Clar, hi ha més oscil·lacions, no? Perquè diguem que l'oferta i la demanda doncs, canvia, no és tan estable.
Que això és una de les principals crítiques en els mercats de criptoactius.
Mm.
Sobretot les criptomonedes. És a dir, s'elevada fluctuació. No
pot
ser que un bitcoin valga 110.000 euros i ara en valga 70.000. És a dir, hi ha massa volatilitat. Mm. I això d'aquí és el que frena una mica a les diferents bosses. Perquè avui en dia, el mercat continu, és que hi ha 15.000 mercats. Anem al més popular, per dir-ho així. El mercat continu és de les 9 a les 5 i mitja. De dilluns a divendres.
Doncs, Miquel, Joan, que ens quedem sense temps.
Vale, ja en parlarem.
Déu-n'hi-do. Digues.
També vull parlar de recursos naturals, si és una maledicció o benedicció, però això ho farem d'aquí.
Perfecte, doncs, Miquel, Joan, quin repàs, déu-n'hi-do, que han fet avui a tots els temes econòmics d'actualitat. Moltes gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres en aquest espai d'economia.
Molt bé, bon cap de setmana a tothom.